Són les 11. El 10 d'octubre li queda una hora i el Catalunya Nit també. Només o encara li queda una hora. Això depèn de com es miri. En qualsevol cas, hi hem treballat molt perquè sigui profitosa.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
L'actriu Carolina Ayuste va aprendre català per convertir-se en la companya d'Eugenio a Saben Aquell. Ara té diverses frases en basc a La Infiltrada, una pel·lícula que s'estrena demà i que està inspirada en una història real molt desconeguda, la de la policia de 22 anys que durant 8 anys es va fer passar per una simpatitzant dels Abertzales i va acabar convivint amb dos membres d'ETA. Ayuste i la directora de La Infiltrada, Arantxa Etxebarria, ja es van endur un Goya cadascuna per la seva pel·lícula Carmen i Lola. I per si no fos una parella prou atractiva, afegirem també a la conversa una gran actriu, Nausica Bonin. I passarem un dia fantàstic de cine a Sitges amb l'Àlex Gorina. Aquest dissabte el vaig acompanyar durant hores al festival que ha dirigit durant 5 anys i que ha cobert com a periodista durant mitja vida. Ens vam creuar amb tota mena de personalitats del món del cinema. I com sempre, tenim un oient misteriós que ens està escoltant, que no us podem dir qui és perquè és la norma que ens hem marcat i tampoc us podem dir de què parlarem perquè això encara no ho sabem. El que sí que podem avançar és que valdrà la pena esperar-se. Som-hi, que tenim 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
I d'entrada dediquem 5 minuts a repassar el més important que està passant a hores d'ara amb el sotseditor d'aquest informatiu. Sergi Molero, benvingut.
Bona nit.
Aquest vespre hi ha hagut el punt final a 3 dies de debats molt llargs de política general al Parlament.
El debat ha acabat amb l'aval majoritari del Parlament al finançament singular pactat entre el PSC i Esquerra. Els partits del bloc de la investidura s'han imposat en aquesta matèria i també la regulació dels lloguers de temporada. En canvi, el model de concert econòmic defensat per Junts ha quedat rebutjat, tot i haver comptat amb el suport dels republicans. Sentim les respectives portaveus, Marta Vilalta i Mònica Sales.
Unes propostes que entre elles són coherents i fins i tot complementàries. Es digui concert, es digui finançament singular.
Sobre el nou finançament demanem als grups del PSC i d'Esquerra que no facin trampes, perquè amb la seva proposta reconeixen que Catalunya no sortirà del règim comú.
L'independentisme no ha aconseguit tirar endavant cap proposta a favor de l'autodeterminació, però sí que una àmplia majoria de la cambra, amb l'única oposició del PP i Vox, ha validat una proposta que insta el Poder Judicial a desplegar la llei d'amnistia al complet.
Israel continua amb la seva polèmica ofensiva militar tant a Gaza com al Líban amb bombardejos que han provocat desenes de morts.
L'últim al centre de Beirut aquesta tarda ha acabat amb la vida d'almenys 22 persones i n'ha ferit més de 100. L'exèrcit israelià també ha atacat avui el quarter general de la Força Internacional de l'ONU al Líban i ha ferit dos soldats de la FINUL. L'incident ha provocat una greu crisi diplomàtica amb Itàlia, que és el país que té més cascos blaus al Líban.
I avui, qui ens ho havia de dir? Al Catalunya Nit hem vist aurores boreals en directe, vist d'aquella manera que es veuen a la ràdio.
Sí, hi havia la possibilitat de veure'n arran d'una forta flamarada solar que hi ha hagut, i des de l'Observatori de Pujal a la comarca de l'Anoia, l'astrònom Josep Maria Llenes ens ha explicat que han convidat el públic de franc per visitar la instal·lació i després què és el que han vist.
Moltíssima. De fet, aquesta poca estona que portem oberts ja han passat més de 100 persones per l'observatori. Ull nu, pràcticament el que veus és un tel transparent al cel que dius, bueno, sembla que pugui ser un núvol, i quan enfoques amb el telèfon mòbil doncs veus una lleuna tonalitat vermellosa, perquè realment el que estem veient no són aurores a Catalunya, sinó el que estem veient és el reflex de les aurores, que en aquest cas les trobarien cap al Regne Unit, que llocs bueno, bastant més elevats.
Tot el que arriba del cel no són bones notícies perquè el balanç encara molt provisional del pas de l'huracà Milton per Florida és de 10 morts i milers de milions d'euros en desperfectes. Els equips de rescat continuen treballant a aquesta hora per localitzar possibles víctimes un cop l'huracà ja torna a ser al mig del mar.
Si podem afegir un parell de punts culturals, què hi podríem posar?
Doncs mira, en primer lloc, una rave folklòrica ha donat el tret de sortida oficial aquesta nit al Cursal de Manresa a la 27a edició de la Fira Mediterrània. Un espectacle intens de mucha muchacha i los voluble que reflexiona sobre el folklore del futur i que ha pogut veure des de Manresa la nostra corresponsal Nàtia Dell.
La rave, titulada Para Cuatro Jinetes, sorgeix entre les artistes, al principi quatre ballarines gairebé nues, i el públic. Al final de l'espectacle es convida a la gent a pujar a l'escenari per ballar en una fusió col·lectiva per crear plegades al que anomenen folklore del futur. Belén Martín, de Mucha Muchacha.
La rave folklòrica per nosaltres és una herramienta, és un camino, un lugar donde poder proponer encontrarnos todos. Y en este sentido de la palabra del encuentro, pues sucede en esa rave, en el teatro, en el escenario, entre el público y nosotras.
Una barreja de jotes, sons flamencs, munyeires, algun tango, sardanes i danses ancestrals. La tradició amb la dansa contemporània més experimental en un recorregut pel passat, el present i el futur del folklore. Un debat entre l'arrel i la modernitat. Un espectacle amb creadors de Mallorca, Almeria, Múrcia, Madrid i el País Valencià que és 100% essència de fira. Una fira mediterrània generadora i dissident que recull molts fruits de l'obrador d'arrel i que s'allargarà fins diumenge amb gairebé 120 funcions a la ciutat i un miler de professionals i programadors acreditats.
I aquest hip-hop, Sergi?
És la rapera xilena Ana Tijú, que ha seduït el públic de la sala Paral·lel 62 de Barcelona amb lletres reivindicatives i ritmes a mig camí entre el hip-hop, el soul i el jazz. Ha compartit l'escenari amb Pablo Chile en un concert dins del cicle Ibero Expedia Barcelona Mar Ruiz.
Descrita com una de les millors lletristes xilenes en l'actualitat, Ana Tijú elabora un hip-hop amb molt de soul, un fraseig molt fluid, estacat a vegades i sincopat, amb un estil que en certs moments recorda KCO i en d'altres Lauryn Hill, de qui havia versionat The Thing. Les seves darreres cançons formen part del disc Vida, un àlbum marcat per la pèrdua i la maternitat. Dues cares de la mateixa moneda i dues de les qüestions comunes de la primera maduresa i que et canvien la vida. Una de les lletres més explícites en aquest sentit és Busco mi nombre, que tant pot parlar de la pèrdua personal com de la col·lectiva en la història convulsa de Xile, que acostuma a evitar les seves lletres. Tot i que és pionera del hip-hop al seu país, ella rebutja l'etiqueta perquè se sent un fil més del teixit d'artistes femenines de Xile. I si algun cop s'ha definit, ha estat en el seu hit 1977, on parla del seu aniversari com l'any en què neix la serp. Tijú ha tancat el concert compartint l'escenari amb Pablo Chile amb cançons rítmiques com Dime Qué, amb Tifa Dance o Somos Sur, que han fet esclatar la sala en ple deliri.
I aquesta és ja la nostra sintonia esportiva. David Ubach, bona nit.
Bona nit.
Ahir explicàvem que plegava un nom il·lustre. Bé, dimarts ho explicàvem.
Dimarts, ahir va passar pel tot costa. Sí,
ni està. Ja em passen els dies així que no sé ni on soc.
Ja passa,
i avui
ja passa,
plego una altra llegenda.
Sí, no del futbol, sinó del tenis, Rafael Nadal. Vaja, ja feia setmanes que rumorejava mesos fins i tot, dos últims anys molt marcats per les sessions per al Balear. Avui ha dit prou, plega els 38 anys... y ha anunciado a las seves xarxes socials de aquesta manera, justificant-ho així.
Han sido unos años difíciles, estos dos últimos especialmente. No he sido capaz de jugar sin limitaciones. Es una decisión que evidentemente es difícil, que me ha llevado tiempo.
L'última competició de Nadal serà la fase final de la Copa Davis, que jugarà a Màlaga del 19 al 24 de novembre, formarà part de l'equip espanyol. Penja la raqueta amb 22 títols de Grand Slam, 5 de Copa Davis, 92 en tornejos a ATP, inclosos aquests 22 Grand Slams, i també 36 de categoria Masters 1000, la immediatament inferior, a més de dues medalles d'or olímpiques.
I ara una història que m'agrada molt perquè la lògica et portaria a pensar que si tu ets un equip modest de futbol i estàs en una competició, tu vols que et toquin equips molt fàcils per poder-los guanyar. Però... i aquesta lògica, després l'acabes entenent, hi ha gent que es posa molt, molt contenta quan li passa justament al revés, que
sí,
és el cas d'avui.
Sí, és aquella imatge, veient equips de futbol amorrats a la televisió per seguir un sorteig de la Copa del Rei, i la rifa avui li ha tocat al Vic, que ahir va superar l'eliminatòria prèvia. És l'equip de categoria més baixa que hi havia avui al Bombo, la sisena categoria. la divisió Elite, el Vic rebrà l'Atlètic de Madrid a la primera ronda de la Copa, que s'ha sortejat avui, i, per tant, ha tocat la grossa a Vic, tal com diu el seu president, Ignasi Puig.
Sens dubte, l'emoció i la sensació que tenim és que ens ha tocat la grossa. L'Atlètic de Madrid era el rival amb més prestigi que ens podia tocar en aquest sorteig i tenim la sort que ha anat així. Possiblement podria ser l'esdeveniment esportiu més important de la història de la ciutat.
Els altres catalans, aquests són els seus partits. Sant Tirso de Galícia Espanyola, Extremadura, Girona, Eivissa, Nàstic, Lleida, Baracaldo, Sant Andreu Mirandès, Badalona Futurosca, Europa Albacete, l'Hospitalet Saragossa i Olot Còrdoba, l'eliminatòria del 19 al 31 d'aquest mes a partit únic.
Molt bé, això de Vic serà interessant. Hi ha algun marcador que ens hagi deixat el dia?
Molt ràpidament, victòria del Barça d'handbol 35-27 a la Champions davant de l'Olborg danès amb morbositat. Emil Nielsen, el porter que va avançar a Catalunya Ràdio, que marxarà el 2026, doncs ha jugat de titular i ha escollit millor jugador del partit, ben rebut pel Palau. I també victòria de l'Uni Girona 57-112 a l'Eurocopa Femenina de Bàsquet a la pista de l'Yerevan per començar la fase de grups.
Molt bé, moltes gràcies, David. Fem ara una pausa i quan tornem, protagonistes i directora de La Infiltrada.
Catalunya Nit, amb Manel Elias. Bona nit. En el sorteig del midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
8 d'octubre de 2018.
I el número de la sort, el...
2.
Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Ja hi ha a la venda el sorteig 11 de l'11 de l'11. El sorteig que més premis milionaris dona.
Com? Ei, un moment. El que en dona més?
Sí, el que en dona més. El que en dona més, 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 el que en dona més...
Para, que per mi ha quedat clar.
Sorteig 11 de l'11 de l'11. Un premi d'11 milions i 11 premis d'un milió. El sorteig que més premis milionaris dona.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
A les parelles de cine mítiques director-actor, no sé si pensem, jo que sé, Spielberg, Tom Hanks, Johnny Depp, Tim Burton... Scorsese seria De Niro o DiCaprio, no ho tinc clar, però ha arribat l'hora d'afegir-hi ja dues dones. Arantxa Echevarría i Carolina Juste. Qué relación, qué relación más fructífera, ¿no?
Que sí, a mi m'encanta. Ja tenim un pacte, l'Arantxa sí. I jo. He d'estar en totes les pel·lícules que haga l'Arantxa.
I quan Carol haga una pel·lícula d'actriz, jo estaré viéndola.
És veritat, és veritat. Bueno, per si no estiguéssim ja prou ben acompanyats, i afegim a Nausicaa Bonin, que és capaç de fer-nos creure qualsevol personatge que interpreti.
Uau, crec que és dels millors piropos que m'han dit últimament.
Però si t'acaba de dir jo algo mejor.
I cert. Tengo pa todas, ¿eh? Tengo pa todas. Doncs totes juntes estan a La Infiltrada.
Los elegidos no destacan. Saben relacionarse, pero tampoco son el centro de atención y son manejables. Lo de las niñas es mentira, ¿no? Si te dijeran que esa camarera es una infiltrada de ETA, ¿te lo creerías? Pues ETA más o menos lo mismo. Nunca van a sospechar de una mujer. ¿Conoces la diferencia entre un agente infiltrado y uno encubierto? Tú serás infiltrada. Lo cual significa que si metes la pata puedes acabar con tus huesos en la cárcel o peor.
La pel·lícula que s'estrena demà, que us explico què em va passar a mi. Jo faig el programa de 10 de la nit fins a la mitjanit. Després jo agafo una bicicleta i vaig cap a dalt a casa meva, que vis lluny, i total que arribo a casa, menjo alguna cosa, i cap allà a les dues vaig dir, me la poso una estoneta, després dormiré i l'endemà segueixo. Y tuve que verla hasta el final.
¿En serio?
Sí, de una tacada, quedé enganchado. En serio que has hecho una película muy de género, con toques de género, suspense, que puede pasar cualquier cosa. Es una, yo creo que una muy buena película. ¿Cómo decidiste entrar en esta historia? Que resumimos en la historia de una policía joven que se infiltra en ETA. Y a partir de allí no contaré mucho más. Pero ¿cómo, qué te llevó a hacer la película y cómo optaste por esta dirección?
Pues la peli, sobre todo cuando nos contaron que era la primera persona, no mujer, sino persona que había sido Policía Nacional infiltrada en ETA y que no sabíamos absolutamente nada de ella. Sabíamos del Lobo, sabíamos de todo el mundo, sabíamos todos los infiltrados y confidentes, que es menos que infiltrado. Y de este personaje no sabíamos absolutamente nada y pensamos, joder, es que es una mujer. Y si llega a ser un hombre, creo que no habría hecho esta peli también, te digo. Pero siendo una mujer era como, el reconocimiento público no lo ha tenido, nadie ha sabido lo que pasó con ella, y fue una necesidad casi de decir, ostras, sobre todo yo que soy vasca, que no tengo absolutamente nada que ver con la policía, que mi forma de ver el mundo es muy diferente, tenía una necesidad de saber por qué. Como una chavala de 22 años se mete infiltrada en el mundo berchale durante 8 años. O sea, es que es pararlo todo, parar tu relación con la familia, con tus amigos, transformarte, fingir ser un ser humano que no eres, perder tu identidad, que en mis pelis siempre me gusta hablar mucho de la identidad y de la mujer en un mundo de hombres. Y entonces, claro, me pareció súper natural hacer la peli, y me parecía que además hacer un thriller, que para mí yo creo que es un thriller un poco como de los 70-80, no es un thriller de los de ahora de tiros, sino que es un thriller más. Y hacer un thriller siendo tía y con un guión de mujeres y que la prota fuera una chica, era como, ostras, qué caramelo, esto hay que hacerlo, esto mola.
Sí, jo he de reconèixer que no coneixia la història.
Claro.
Això ja és una cosa que em sorprèn, sent tan potent com és.
Sí.
I crec que molta gent li passarà, per tant, és un primer valor de la pel·lícula, conèixer aquesta història. Una actriu és sempre una infiltrada que es posa a la pel·lícula.
Sí.
Però tu aquí t'has infiltrat doblement. Quina dona tan valenta, quin personatge tan ric toca interpretar.
Sí, jo estic molt agraïda a l'Arantxa, perquè en aquesta professió és molt difícil que t'ofrezcan de repente un personaje tan alejado de primeras incluso del concepto y del prejuicio que puedan tener de mí, ni siquiera de la actriz que yo soy, ¿no? Eso como para empezar. Y creo que era bastante reto para mí. Creo que es el primer personaje como tan protagónico que tengo, entonces tenía que mantener como, bueno, ponerte ahí y decir, bueno, soy capaz de sostener esto, ¿no?, durante casi 2 horas de película, y luego hacer como un triple personaje, ¿sabes? Está yo, actriz, que está interpretando a una persona que está interpretando un personaje, ¿no? Sí. Y ahí hablábamos mucho con Arantxa de cuándo se veían las grietas, de quién era ella de verdad, porque aquí está la locura máxima y lo que a mí me generaba más dudas, ¿no? ¿Quién es Arantxa?
Sí.
Porque creo que tenemos muy claro quién es Mónica, ¿no? Pero ¿quién era Arantxa? Y eso, bueno, ahí hemos estado.
Sí, sí. Claro. Y es que además, claro, es que Carol es la antípoda de este personaje.
Sí, sí.
Y que incluso cuando lo propuse a los productores decían, pero Carolina.
Pues,
y yo, pues Carolina puede hacer perfectamente de Hitler si quisiera. Puede hacer lo que quiera. Entonces, sí. Había un reto también, tanto por ella y por mí, de entender la motivación, ¿no? De por qué alguien para su vida 8 años por algo que es el bien común, que tampoco, no, o sea, no,
sí,
no,
nosotras
pensamos, ¿no?
Claro, creo que no es lo mismo ahora, ¿no? Porque ahora imagino que en esa época, ¿no?, en el que había atentados una vez a la semana, había mucho miedo y mucho susto, que ella era de Logroño, estaba cerca de País Vasco, quizá el motor sí que estaba más cerca del objetivo, ¿no? Más cerca de acabar con esto. Pero es verdad que aún así requiere de... Bueno, pues no sabemos si un compromiso o una ambición de estar ahí, de ser parte de la gente que termina con esto, pero, hostia, son 8 años de tu vida, ¿eh?, en el que desapareces completamente. Y yo creo que hay algo que se queda ahí ya para siempre, ¿eh? Como...
Segur, segur que sí. I després tenim el personatge de la Nausica, que és també una policia, dona que fa de suport a la infiltrada i que també té els seus moments de valentia, però també les qüestions de les dones, és a dir, per exemple, quedar-te embarassada i pensar que per culpa d'això puc perdre la meva feina, no?
Sí, 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 per mi és un personatge que es complementa molt amb el personatge de la Carolina, no? Perquè al final crec que el meu personatge, que vam tenir la sort de conèixer, després ja en parlarem,
sí,
però
ara hi anirem,
sí,
i tant.
Sí, vam tenir la sort com de tocar de prop aquestes persones. Com bé dius, clar, és un personatge femení enmig d'una etapa històrica absolutament masculinitzada i dins d'un context de feina absolutament masculinitzat, com és el context policial. I a mi em sembla molt interessant perquè serveix molt de mirall al seu personatge, no? Al final, el meu personatge, l'Andrea, té una gran admiració cap a
cap a l'Arantxa, no? És el que a ella li hagués agradat ser l'escollida i també hagués deixat enrere tota la seva identitat. I el personatge d'Andrea té tot el que el personatge de l'Arantxa no té, no? Que és, té una vida, té una rutina, té una connexió amb una realitat. I m'agrada molt també des d'on conscient i inconscientment es cuiden. Hi ha algú que crec que són els dos únics personatges que es cuiden.
Sí, sí, fan un molt bon equip, això és veritat. Dèieu que heu conegut a les persones reals que hi ha darrere d'aquesta història.
Hem conegut a tres, o sigui, el meu personatge i dos més, dels tres els que van estar dins de la unitat antiterrorista que cobrien el personatge principal.
En el teu cas, l'Aranzazu, l'heu arribat a conèixer
mai,
o no?
No,
o està completament...
Perquè ella està en un altre país, o sigui, sigue activa, però no. Claro, sigue siendo...
Policia.
Policia, sí. Y sigue siendo con otra...
Però els seus nombre. Fills no sabien, no?
Como... No lo sabían, eso fue... O sea, sus hijos no sabían que había estado infiltrada. Entonces, imagínate el grado de mentirse a sí misma, de hacer un borrado de lo que ha pasado, porque ten en cuenta que su familia corre peligro si ella también hubiera sido descubierta. Es muy complejo, es muy complejo.
Claro. De hecho, ninguno de los hijos lo sabía, porque el que feia el meu personatge, de l'Andrea, sí. Ella deia que fins als 16 anys, i ella era una persona que estava justament integrada a la societat, però estava integrada des d'una falsa identitat, també. I ella sí, no era infiltrada, ni mucho menos, i els seus fills fins als 16 anys o 18 anys no van saber a què es dedicava la seva mare.
Clar, és una història tan extraordinària que mentre la vas seguint... És molt interessant perquè s'obren sempre moltes vies. O sigui, si, per exemple, el teu personatge, el de Carolina Juste, s'enamorarà o no de la Tarra, si la descobriran o no... hi ha tantes portes obertes sempre que fa que vagis quedant molt enganxat. Aleshores, a l'hora d'adaptar-ho com a guionista també, amb què t'has cenyit a la realitat i en què has pensat més en fer una història de cinema?
Cuando trabajas con realidad, cuesta mucho despegarte de ella, porque además en cuanto puedes... dar un paso en falso, ¿no? Y nos daba mucho pudor, sobre todo porque teníamos el testimonio de el propio inhumano, que es el manipulador que colocó Arantxa en la infiltración. Teníamos el de Andrea, el de Teruel. Claro, tienes una información tan valiosa, tan buena y tan rica, que no quisimos hacer nada que no... Que...
Bueno, porque corres el riesgo de hacer otra cosa, ¿no?
Claro.
Y con temas, yo intuyo, tan delicados y tan reales, bueno, hay que ir con
pies de plomo.
Con respeto.
Sí. Y entonces, solo hay un par de cosas que son ficcionadas, pero dentro de que se ve claramente cuáles son, pues el momento de Chapote, por ejemplo, cuando veis la peli, que hay cosas ficcionadas, pero que están dentro de un concepto narrativo, que por ejemplo los policías que nos ayudaron vieron la película y dijeron, está estupenda. Para que te digas un policía cuando se ve a sí mismo representado, que suele ser algo que le da mucho pudor.
Jo crec que està molt ben ambientada també l'ambient que igual molt joves no el van arribar a conèixer del casc antic de Sant Sebastià, les Errico Tavernes, tot això. Creus que el País Basc, tu nascuda a Bilbao, serà vista d'una altra manera la pel·lícula?
Supongo, pero vamos, que yo creo que en cualquier parte. O sea, estamos demasiado polarizados para que la gente no emita opiniones y seguro que hay gente que dirá, esto no fue así... supongo que habrá de todo tipo de opiniones, pero yo, o sea, esto es una ficción, al fin y al cabo, basada en hechos reales, pero es una ficción y estamos viéndolo desde el punto de vista de una policía. Entonces, obviamente, estamos jugando con ella, estamos en su mente, en su cabeza, en cómo lo siente, cómo lo vive, y obviamente ese es el camino de la película. Mm-hmm. Si lo veamos, espero que haya muchas películas nuevas y habrá alguna que estará contada desde el punto de vista de Letarra y veremos otra visión y otro camino, ¿no? Mm-hmm. Es una lección. Y seguro que habrá gente que dirá, ah, esto no era así, yo que lo viví. Mm. Pero bueno, eso estamos preparados para ello.
De tota manera, en petites dosis hi ha tots els punts de vista. És a dir, s'anomenen els GAL, hi ha totes les visions, crec que allà, situades també.
Claro, es que creemos que las cosas no son ni blancas ni negras, ¿no? Y entonces, siempre digo lo mismo, pero es que es verdad. O sea, la policía en el 92, hay comentarios homófobos, machistas, Andrea, que es una mujer, la tratan de una manera diferente por ser mujer. Incluso meter una infiltrada porque es mujer, porque claro, a una mujer no le hace caso a nadie. O sea, y lo dicen así claramente. Y luego en el mundo de ETA hay un tío que tiene unas ideologías, que es un crío que quizás se ha metido por ser de izquierda, se ha metido en un mundo que de pronto se ve atrapado y quiere formar parte de un grupo. Hay otro más militante armado. O sea, creo que hemos intentado, dentro de lo posible, que era la historia de Arancha, que se viera un poco el panorama alrededor. Es imposible, y habrá otras mil películas sobre ETA que lo expliquen mejor. Pero esta era la historia de Arancha. Es importante que entendamos eso, ¿no?
Quan penses en la història verdadera, la que t'ha tocat interpretar, què penses d'aquesta dona? Que això diu, m'infiltro, és a dir, una feina tan perillosa, tan arriscada, i el personatge que fa Luis Tosar ja li diu, i no seràs una heroïna, perquè si et surt bé, no et penjarem gaires medalles, perquè has de ser una cosa discreta, i si et surt malament, és la mort.
Ja, ja. Si surt malament, la mort. Ja, no sé, jo penso que... és impossible juzgar a una persona real, porque puedo especular, puedo imaginar, pero claro, yo estoy muy lejos de quizá tomar ese tipo de decisiones, pero claro, yo vivo en otra época, en otro contexto, no siento el peligro, ¿no? Lo que hablábamos antes. Entonces, claro, a mí me inquieta, sí que es verdad que me inquieta cuál es el motor inicial de por qué ella entra ahí. Yo puedo pensar, ¿no? Pues una chavala joven de Logroño, asfixiada dentro de su pequeña ciudad y con necesidad de hacer algo que sea más grande que ella y estar dentro de algo importante, que hay probablemente un poco de ambición, que aunque no haya un reconocimiento público, hay un reconocimiento de su jefe, y eso es muy importante también muchas veces, ¿no? Que de repente que seas validada para algo. Luego, por ejemplo, que sí que he podido estar con algunos policías que habían estado infiltrados, me contaban que es la adrenalina, también les generaba algo de enganche en eso. Evidentemente no es solo la adrenalina, ¿no? Pero bueno, hay gente que eso le motoriza ¿no? Y tienes un objetivo y consideras que ese objetivo es un bien, y además bueno, te genera esa adrenalina que te hace engancharte ahí, ¿no?
Sí.
Supongo que serían tantas cosas.
E inconsciencia.
Y claro, creo añitos. Que era muy joven, creo que era añitos. Claro. Creo que era muy joven también.
I que en un moment la intenten treure i és ella que diu no, jo vull seguir. Claro. Si vull acabar, he arribat fins aquí a la feina,
hombre,
ara no
llevo,
em traieu d'aquí.
Llevo aquí 6 anys i ara que estoy justo, ¿no? Que hay gente del comando viviendo en mi casa, ahora me vais a sacar porque ahora no tenéis dinero, no lo creéis ni nosotros, o sea, ni vosotros. Así que habría también algo de caña por su parte, seguro.
Y luego había una cosa muy infantil que nos contó Andrea, la verdadera policía, que decía, a ver, yo veía CSI y a mí me molaba mucho. Entonces, es un sueño un poco de infantil, ¿no? Pero es verdad que todos ven CSI y de pronto hay como mucha gente que quiere hacer forense, ¿cómo se dice? Policía.
Policía, sí, forense, sí, sí,
entonces,
o criminología,
cosas pasan,
y cosas así.
Sí. Que hay algo también que cuando llevas 6 años con tu identidad absolutamente olvidada, a veces te da más seguridad quedarte donde estás que volver a reencontrarte contigo misma.
Clar, sí, clar. Sí. També és veritat, també és un punt de vista. Les tres últimes pel·lícules que he vist, les tres últimes, són de grans directors, ¿vale? Megalópolis, Coppola.
Coppola.
La infiltrada.
Este chico me gusta.
Pero espérate, que es que al día siguiente, porque ahora te caeré mal y bien a la vez, ¿vale? Yo no había visto Carmen y Lola.
Ah.
Y me la puse al día siguiente.
¿En serio?
Sí. Sí,
ah,
sí,
qué
sí.
Bueno.
Y también me gustó mucho, gustó muchísimo. Y lo que veo es que las dos películas son parecidas en el sentido que estamos hablando de mujeres valientes que en un contexto más masculino imposible van a contracorriente haciendo lo que creen que quieren hacer y de nuevo con la pareja Carolina Ayoste y tú dirigiendo.
Es que es verdad, o sea, es que tengo 56 años y entonces he vivido todo ese proceso del machismo, del patriarcado en mi piel. Y en cuanto veo un personaje femenino que podemos darle un poco de volumen y que luche contra lo establecido, me agarro a él como una loca. Y por eso me gustó La Infiltrada. Y sobre todo también para... Joder, que está escrito también con Amelia Mora, que es una chica catalana maravillosa, que éramos dos mujeres guionistas y una mujer directora y una protagonista mujer y la otra coprotagonista mujer. Y podemos hacer un thriller... Claro. Mm. Es que sí. Mola eso. Sí. ¿Sabes lo que te digo? Un género tan masculinizado que el chico tiene que ser pegar tiros y tal. Pues no, las pegamos las chicas.
O
los
incluso
tiros.
Que en los thrillers los personajes femeninos que hay están mega claro. sexualizados. Sí. Y hay algo en esta peli, en el thriller, ¿no? Como para contarle a los señores del mundo, se puede hacer thriller, se puede generar tensión, puedes hacer thriller, generar tensión, hablar de la historia de lo que somos, sin sexualizar a las
Exacto.
mujeres.
Sí se puede.
Sí se puede.
I en la primera peli, bueno, Carmen i Lola, teniu dos Goyas.
Sí.
Que es podrà repetir, però no ben bé. Ara hauran de ser més grossos, perquè ja...
Ya no puedo. Ay, ya
no cuela.
Me he quedado sin.
Tiene que ser ya dirección. Y de reparto no, porque muy protagonista, además con escenas muy difíciles, tú sola en la habitación montándote una fiesta o lo que sea. A ver si hay suerte. Y Nausica, el de reparto sí que puede
gracias,
ser.
Gracias.
Ese cae.
Así que lo podemos superar.
Yo voy a votar a Nausica. Y Arantxa.
Ah, porque sou académicas, claro, puedo votar. Sí. Ah, molt bé.
Doncs, y los votamos a nosotras mismas, no votamos a nadie más.
Como todo el mundo.
Molt bé, doncs de moment, a partir de demà, que la gent la vagi a veure, i passi el que passi, jo crec que heu fet una molt bona pel·lícula i estem molt contents que hagueu passat les tres per aquest informatiu. Moltíssimes gràcies i molta sort.
Moltes gràcies a tu.
Que majo este hombre.
Això últim se li va escapar al final. És una entrevista que havíem gravat, però són elles encantadores de voler estar aquí juntes amb nosaltres al Catalunya Nit, i afegirem encara una dosi més de cinema, perquè si us recordeu, en la seva secció de dijous passat, l'Àlex Gorina, que va connectar des de Sitges, el festival Parcell que ell ha arribat a dirigir i que fa dècades que cobreix com a periodista, i quan va acabar la secció va dir: vine un dia, Manel, podríem estar aquí junts. Doncs dissabte ho vaig fer, i vaig anar, vaig enganxar-me a ell i vaig comprovar, entre altres coses, que és una persona estimadíssima a Sitges. A continuació, un resum del que va ser un dia fantàstic al Festival de Cinema Fantàstic. Acabo d'arribar a l'hotel Malià de Sitges. Hi ha moltíssima gent. Alguns són clarament creadors, perquè la indumentària ja marca. I a veure si trobo a qui estic buscant. Aquí el tinc. Àlex Gorina, bon dia.
Estàs en acció, ja?
Ja t'estic gravant. Jo he posat a gravar per veure com t'agafava.
Doncs m'has agafat absolutament en el hall de l'hotel, on hi ha en aquests moments el merder característic del dissabte, que és horrorós.
Bé, aquí és on passa gairebé tot del festival, o què?
A veure, per aquí passa tothom del festival, però... hi ha molts més llocs, eh?
No sé si les estrelles o els convidats s'allotgen aquí, en aquest hotel, perquè això ha de ser de cine a cine.
S'allotgen aquí, absolutament. Mira, aquí tens els de la pel·lícula del Marretxa, la Montse Germán, que està aquí, i el Lluís Soler, que també està per aquí, periodistes, evidentment. Després els tindrem.
Vale. Lluís Soler és com veure William Dafoe, no? Per
no, mi. És absolutament William Dafoe.
La veu de Catalunya, una de les veus de Catalunya.
Una l'accepto. No, el singular no. Pluralitzem una mica.
Una de les veus. És el teu primer cop aquí al Festival de Cine com a actor?
Sí, és la primera vegada.
I algú dirà que hi fa Lluís Soler en un festival de cine de terror fantàstic, però aquí hi ha diverses seccions i esteu en una...
Sí, com que la ceguesa també fa por i impressiona, doncs per això m'imagino que ens han volgut aquí en un racó del festival, que és una mica especial.
Molt bé.
És una pel·lícula absolutament de fantasiosa, en aquest sentit. Sant Aures de la Nit, rodada a Poblet, en blanc i negre, basada en un personatge real, fotògraf i cec.
I com es diu el personatge de la pel·lícula?
Àlex.
Sí, el primer que es diu a la pel·lícula, només comença la pel·lícula, és Àlex!
I com és l'Àlex? Una persona que va per lliure, que s'aparta del grup.
Sí, una persona que ja fa el darrer viatge, ja està una mica de tornada, vull dir, ja no té la vitalitat que tindria quan tenia 20 anys.
L'Àlex Gorina té la vitalitat, però també va per lliure aquest, eh?
Ara després parlarem, però mira, la Núria Costa, que és la responsable de premsa de la pel·lícula, ens està mirant, perquè aquí les entrevistes van a tope, m'entens? Una darrere l'altra, i ara està dient: A vosaltres us tocava més tard, però saludada,
vindrem més tard.
Sí. Perquè és un poder.
Núria Costa, és que, clar, aquí tinc el terratrèmol Gorina.
L'Àlex ha vist la meva cara de... S'estan colant, sí, i estan saltant l'eslot dels companys.
No, ens portarem bé, ho prometo. Però escolta, la teva feina aquests dies, què és, doncs, allò, portar agendes...
A toc de pitu, fer quadre, ho deia l'Àlex, quadrar el timing perquè tothom vagi a l'hora, perquè ara hi ha uns companys que tenen un directe d'aquí 3 minuts i és no fer-los anar tard, que ja sabeu els de la ràdio el que és arribar tard.
Si ve una gran estrella, heu tingut aquí Tarantino, el que sigui...
Es munta un merder horrorós, no hi ha manera d'entrar de sin que la gent el vegi, l'aturen per tot arreu, es posen davant d'aquest cartell...
Sitges amb el King Kong, però s'allotja aquí mateix també una estrella així o no?
Sí. Bueno, a veure, hi ha alguna figura ultra... una Susan Sarandon, per exemple, és possible que s'allotgi a Barcelona.
Molt bé, jo t'he agafat aquí a quarts de dues del migdia. Ja has vist alguna pel·li avui o no?
He vist dues pel·lis.
I no t'has adormit, malgrat ser aquesta hora, encara que la pel·li sigui dolenta, tu tens mecanismes de resistència.
No, tenim companys que ens ajudem mútuament. Ens diem, si caic, em fas un cop. Fes-me el mateix si em passa, perquè és inevitable. Tenim d'aquí 10 minuts una entrevista amb una de les jurades del...
Ah, doncs som-hi. Anem a veure aquests que van a la casa d'autògrafs, a veure què em diuen.
Per la Heather Langenkamp, de Pesadilla en M Street, però, bueno, ens hem trobat a la gent de los chicos del maíz i, bueno, per això.
I premi.
Cada any venim, perquè el festival s'ha de venir, vull dir.
I la foto la portàveu vosaltres o la tenien?
Sí, la portàveu.
Veniu amb la carpeta plena de fotos i a veure qui trobeu.
Correcte,
sí. Que venien, no?
Home, i tant, que clar, doncs primer agafem tota la informació del festival, ens planegem les dies i tot allò, sí. Això és el mundo oculto del festival de Sitges.
Carlota Pereda, jurat del festival.
Una alegria, un premio. Tengo unas claras favoritas de las que he visto, no he visto muchas. Voy un poquito menos de la mitad todavía, o sea que es pronto para decir nada, la verdad.
¿Hay reglas tipo, por ejemplo, que los directores o actores no pueden contactar con vosotros o sí? ¿Me mandan regalos?
No me mandan regalos, me parece fatal. No, la cuestión es que yo creo que a nadie se le ocurre hacer una cosa así en un festival de esta categoría. Sería imposible e impensable. Y disfrutar de la experiencia, porque de tres películas de esta categoría no las ves todos los días.
Àlex, ¿això després s'ha d'escollir per unanimitat o es busca un acord? Com funciona?
No hi ha regles. Vaig ser jurat un any, jo tenia... La condició era veure totes les pel·lícules. Jo sé que un dels jurats del meu any no va veure cap. Ja he vist una i esta tiene que ganarlo todo. Punt.
¿Y esto cómo funciona? ¿Veis una peli y justo después ya os reunís qué te ha parecido y tal o no? ¿Vas guardando la memoria?
Tenemos reuniones cada poco tiempo.
Con Cerdita supongo que hiciste un tour por muchos sitios. ¿Qué tal es el Festival de Sitges como festival?
Hombre, es que es el mejor. Presentar una película como Cerdita aquí fue una experiencia que creo que será una de las experiencias más bonitas que en mi vida.
Carlota, yo sé que eres muy fan del género. Tú no te quieres especializar en el género fantástico. De todas maneras, no vas por ahí, ¿no?
Yo tengo películas de mucho tipo. Creo que el género es muy amplio, como dices tú. Yo tengo una comedia de thriller que yo te diría que es una película de género.
¿Hoy qué menú tienes de visionado?
Hoy tengo cuatro películas más, sí.
¿Y tiene desventaja la que ves última o qué? Porque no sé yo si el cuerpo da para... o ya estás acostumbrada.
Yo estoy acostumbrada porque yo he sido de ir a festivales. O sea, esto para mí es un lujo.
Àlex, ¿tú recordes el dia que has vist més pel·lis en un sol dia?
He fet maratons de nit al Festival de Sitges, clar. Això vol dir 24 hores de cinema, les del dia i les maratons de nit i de matinada. Quan era més jove, perquè ara ja no aguanto. O sigui que podries arribar a veure 10 o 11 o 12...
Igual. Yo creo que 10 no he llegado. Yo creo que lo máximo que habré visto habré sido 8 películas en alguna, no sé si en Sitges o en... pero sí que hay que aprovechar. Cuando es un festival es lo que intentas hacer. Luego al final pues encuentras con gente, no sé qué, pero sí es... Si te gusta el cine, aparte de que seas cineasta, es lo que quieres hacer.
Però clar, quan portes 10 pel·lícules en un dia, la novena i la desena... poden patir les conseqüències.
I han de ser molt, molt bones. Lo ideal seria que després tuvieras aquí una semanita más en este mismo hotel, però ja sin festival, ¿no?
Bueno, no pasa nada. La verdad es que ya... Para mí estas son mis vacaciones, es decirte. Este año las mis vacaciones son el Festival de Sitges.
Ets el Fausto Fernández
de Fotogrames. En el fons ens estimem tots tantíssim que cada any tornem aquí, ens abracem
i estem bojos per tornar a veure pel·lícules i queixar-nos de les pel·lícules que fan. Però això és Sitges, i vivim de Sitges, i morirem aquí a Sitges i farà una pel·lícula d'uns altres.
Què representa l'Àlex Gorin en el món aquest vostre dels periodistes de cinema, dels crítics de cinema?
Per mi hi ha una Santíssima Trinitat i dos d'aquestes han sentit... El primer és Tony Scott, però el segon són el Jaume Figuera i l'Àlex. Jo és que estimo l'Àlex. Si no tingués un pare, voldria que fos el meu pare.
Bueno, aquí tenim el Fernando Rey, que va fer el paper de Farero, no? Però algun fetichista que vulgui, que col·leccioni fotos d'artistes. Tony Killer, fotógrafo de la cercanía.
Aquí hi ha tota mena d'espontani.
Sí, sí, no, no.
El Festival de Sitges, potser per la seva temàtica, atrau un públic molt concret. És a dir, seria diferent un anar a Donosti, per dir alguna cosa.
Sí, és un fan específic, és un fan del cinema fantàstic, el friki, que es diu en el festival, però el caçaautògrafs, amb tal que sigui un famós, semifamós o famós a potencial, és suficient. Ara que estem aquí al jardí on hi ha la piscina de l'hotel, que és on es fan la majoria de les entrevistes, és a dir, jo miro aquest espai i estic veient la Susan Sarandon allà baix, el Franco Nero a la cantonada, el Douglas Trumbull, que va fer els efectes visuals de 2001, Odissea de l'Espai, el vaig entrevistar aquí, darrere d'aquesta valla que tenim aquí davant, el Nicolas Cage, etc etc. Els vaig passar a tots.
Carles Torrents, tu has vingut aquí amb una pel·li de gènere, com toca en aquest festival, no?
Sí, jo crec que he vingut amb una pel·li de Sitges, d'aquestes per gaudir, Apocalipsi Z, una pel·lícula d'aventures, sí que és d'infectats, zombis infectats, que té una mica de terror, però sobretot és aventura i per passar-s'ho bé. Què passaria a l'estat espanyol en un món post-Covid i si el protagonista fos un senyor normal?
Tu ja has treballat als Estats Units.
Sí, però en pel·lícules de molt baix pressupost. Per exemple, Animal de companyia, Pet, que és una que vaig fer que a l'Àlex no li va agradar, és una pel·lícula que la vam fer amb molts pocs diners, rodada en 4 setmanes.
T'agradaria tornar-hi o no?
M'agradaria tornar-hi amb el projecte adient. Jo aquí estic molt bé, jo a Barcelona estic molt bé, treballo a tot l'estat espanyol, allà on sigui, però jo, la base està a Barcelona, sempre cada divendres, sigui on sigui, m'agafo l'avió o el tren per tornar a Sarrià, que és on visc, i estic molt bé. Ara, per un projecte xulo, òbviament m'agradaria tornar.
Què representa per tu estar aquí a Sitges, que t'hagin programat?
Sempre és un honor. O sigui, sempre ho dic, jo... A mi em va picar la curiositat, em vaig enamorar del cine a través de l'Àlex, del seu programa, que el veia de petit. Primer, ja era molt, molt peque, allò de l'Usuperes Figueres en Davina Gorina del 95, no? I després, sobretot, el Clatobarà de Nictó. Aleshores, a partir d'allà, vaig prendre consciència de Sitges i del que era, i sempre demanava d'anar-hi, els meus pares no em deixaven. Ja quan em vaig fer adolescent, ja més 14-15, vaig començar a venir, i des d'aleshores, tot el que he pogut... ho he enviat aquí. Aleshores, he tingut grans alegries, sobretot amb curtmetratges. Bueno, després amb Pet, amb la companyia, vam guanyar millor guió. He tingut clatellades fortes, però per mi és el meu festival preferit. Sempre hi vinc, tingui projecte o no tingui projecte. I a mi m'agrada tot tipus de cinema, però l'amor pel cinema es va despertar en mi amb el cinema fantàstic i amb el Festival de Sitges. O sigui que tot comença aquí.
Amb la mateixa sinceritat de sempre, ara et dic, aquesta pel·lícula m'ha agradat molt.
La pel·lícula surt a Amazon Prime 31, el dia de Halloween, a tot el món.
Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Una abraçada, company. Coneixes el Manel Elias?
No, en persona no.
Sí.
Encantat.
Presenta't, va.
Joan. A Sitges tota la setmana.
I no has vist la del David Moró?
Un rotllo.
Un rotllo, no t'agrada.
A tu t'agrada?
A mi em va...
Aquesta pel·li, de fet.
A mi és un pla seqüència únic.
Bueno, amb uns pans talls...
Ell diu que no. Ell diu que no.
Les herbes cada vegada que arriben a la foscor està tallada 15 vegades.
Això ja ho va fer Hitchcock, com hi veu.
És la soga, no?
Sí, sí, o l'arca russa. El trio no t'ha agradat?
Movia bé el cap. Feia sorollets interessants.
Però bueno. Però Ángel, tu com a director de festival tendries que tenir un carril adicional exclusivo para tus urgencias.
Però
després de 57 anys que això existeix i tingui aquesta força, què et fa sentir?
Bueno, que los miracles existeixin, no? Perquè fer aquest festival sempre ha sigut molt complicat per la gent que lo fa, perquè sempre ha sigut un lloc que, bueno, és maquíssim, però és complicat de fer un festival, perquè té pocs cinemes, té problemes de... Bueno, el que ha passat ara, no? De comunicació dintre del poble, bueno, però és molt maco per a fer un festival, però jo crec que, bueno, és un orgull, no? De com era el festival i com ha evolucionat i el que ha guanyat. Bueno, està bé. És a dir, tots han posat la pedra perquè això sigui un festival internacional de nivell.
Per exemple, que Steven Soderbergh hagi passat per aquí, com s'aconsegueix això? Vull dir, el truqueu i Festival de Sitges diuen, ah, home, sí, ja el conec i vaig, o hi ha molta, és molt difícil?
I ara més, cada vegada més, perquè tens que passar per moltíssima gent. Tot món té d'opinar, agents, representants, publicistes... productor, és assistants, tot una colla de gent que no saps molt bé el que realment està fent, però que tens que parlar i pactar.
Àlex, si tu haguessis de dir de la teva època com a director de Sitges un parell o tres de noms que t'enorgulleixi que hagi passat per aquí, tu qui diries?
És que, a veure, jo diria coses molt rares que per la gent... Que vingués Patricia Neal a presentar amb Robert Wise Ultimàtum a la Tierra, clar, tu verà de Nictó, precisament, no?
Desayuno per la matí amb Robert Wise, que va semblar un moment absolutament històric per a la meva vida. Jo adoro el Robert Wise.
O, per exemple, no sé, Douglas Trumbull o Saul Bass. O sigui, Saul Bass, el mestre dels títols de crèdit de la millor època del cinema metal, el vaig portar per donar-li la màquina del temps.
I de la teva època, si tu haguessis de destacar un parell de noms o tres?
Bueno, jo crec que a mi me va agradar molt, molt, molt el Dino De Laurentiis. Va ser una sensació d'aquest productor que ja no existeix, que és d'una altra època, que ha fet moltíssim cinema de gènere i que era una personalitat absolutament al·lucinant, que avui no seria possible, però recordo un sopar que va vindre l'Artur Mas i que ell se va empenyar de menjar paella pel sopar, que és una mica estrany, no? I a altes hores de la nit. I ell servent la paella inclús a l'Artur Mas, que va ser molt espectacular. Era un tipus al·lucinant.
Tu ets un gran fan d'aquest gènere. És el teu gènere preferit, fantàstic, terror, o no? És només una feina que tens, però...
Home, no diré que no. Sobretot la ciència-ficció. A mi m'encanta la ciència-ficció, soy un fanàtic de la ciència-ficció. Però m'agrada el cinema. És a dir, jo consumeix tot tipus de cinema. La meva pel·lícula favorita és 2001, Odissea de l'espai, i l'he vist 66 vegades. És a dir, això és una mica boig, per la ciència-ficció.
Suposo que no, és un esdeveniment també molt fort per Sitges. Jo avui, per exemple, he intentat comprar unes quantes entrades, esgotat, esgotat, esgotat.
És un esdeveniment molt, molt popular. És un festival molt per al públic.
Ara suposo que molt concentrat amb tot el que està passant aquests dies, però quan et poses tu a pensar en l'any que ve?
Ja estem pensant en l'any que ve.
No, només un comentari. Aquest merder que esteu sentint són els actors secs de la pel·lícula Santa Hores de la nit del Marretxa. És una cosa que està molt bé del festival. Les superproduccions, el gran cinema, els famosos, el no sé què, però una pel·lícula en blanc i negre rodada a Poblet amb actors secs del Marretxa té el seu lloc també en el festival i això s'ha d'agrair.
Has fet l'amor en aquesta olivera?
En aquesta olivera m'he declarat. He fet l'amor, he dit...
T'has declarat aquí?
El Todd Haynes.
Oh. Ai, així que m'ho has explicat, això, ja fa molts anys. Això.
I et va dir que sí?
Em va dir que sí, sí, sí. I ens vam anar de viatge de nòvios, no nòvios, a Lanzarote.
Mira que bonic.
Sí. Bueno, cinema d'autor radical, aquí.
És cinema al marge, no? Nosaltres sempre estem al marge i sempre explico que estem al marge i fa ja més de 40 anys qui sóc, i l'Àlex ho sap, en el sentit de que des del marge tenim capacitat d'observar i crear una mirada pròpia. Si estem al centre, que és on hi ha el soroll i el merder, és la immediatesa, és el tic-tac, tic-toc-toc.
Ara, t'adones de cop i volta que poc s'ha aprofitat gran part dels millors paisatges naturals o dels llocs màgics de Catalunya en el cinema del nostre país?
Sí, bueno, la comarca de la Conca de Barberà és una passada. És una mica la Toscana, no?, amb segons quins aspectes, de segons quins anys, eh? Literalment, els monjos van obrir les portes de Poblet. Sense ells no s'hagués pogut fer la pel·lícula i és cert que és la primera vegada que roda completament una pel·lícula allà. I això és molt important. I van tindre una generositat i una capacitat de comprensió amb tot i una paciència enorme, perquè un rodatge d'aquestes característiques que hauríem de tirar enrere i anar als anys 50, anys 60, per entendre com il·luminaven aquella època, com fèiem. Nosaltres ens hem apropat molt, amb unes òptiques concretes, no? Amb unes leiques de fotografia que les hem adaptat a la càmera de cinema, tot il·luminat al sistema a la italiana del neorealisme. I, bueno, i sí que és veritat que amb Centaures de la nit el que hem intentat fer és un diàleg, establir un diàleg amb un temps que ha desaparegut, que és aquest dels anys 50 i anys 60, com en pel·lícules, per exemple, d'Orson Welles, de Campanades a mitjanit, o Buñuel, de Viridiana.
Aconseguir aquesta bellesa en blanc i negre i aquesta mirada d'aquesta pel·lícula, ja ets únic.
Però nosaltres hem fet, en aquest sentit, un homenatge, no?, a tot aquest cinema. No? Però els referents són molt interessants. Això és com quan agafes un balaret i sempre tens la línia de la costa com a guia, no?, com a referent. Però hi ha un moment que ja estàs a alta mar i perds la línia de l'horitzó. I aquí ens trobem al mig del no-res. I això és Centaures de la nit, no? És a dir, t'has de reinventar, no? És a dir...
Només diré, la trama principal, això és com una sortida, una excursió surrealista, diria, d'un grup de persones cegues, eh?
Sí, sobretot és és un viatge manicomial i inversemblant d'un grup de gent que són els centaures, no? Diguem-ne, de la foscor, però feta a plena llum del dia, no?
Com veuran ells la pel·lícula? No sé si ja l'han vist acabada.
Ells sempre estan parlant de veure, veuen la pel·lícula, veuen això, t'he vist, anirem, veurem. Sempre la paraula veure hi és. No és allò que els vidents, que és en aquest món que ens ha tocat viure ara de la immediatesa, tot ha de ser políticament correcte, no has d'ofendre ningú, i la vida no és això.
Que un festival com el de Cine de Sitges hagi trobat la secció perquè aquesta pel·lícula es pugui veure, què representa per tu?
És un privilegi, des del marge, tindre una altaveu, que vol dir la secció Noves Visions.
El primer que sona en la pel·lícula és el crit d'Àlex, un cridant al protagonista, que interpreta el Lluís Soler, que també és cec, i que té una part molt fosca i una gran capacitat de sarcasme i també té una visió molt clara de les coses. Com que cada pel·lícula és una mica autobiogràfica, és marretxa, en el fons?
Coqueteja amb les fronteres que es desdibuixen sobre la ficció autobiogràfica i que aquesta pel·lícula és un final d'una etapa de la meva vida i moltes coses que he viscut.
Jo crec que Centaures de la nit és una joia ja in extremis sobre el respecte al cinema i a la llum.
Aquesta llum som els artesans, és l'ofici, i això també s'està perdent. I és molt important saber què estem fent, com l'ebenista controla, no, tot el que està fent, el pescador, el forner, el ferrer. Això és important. Els oficis són molt importants.
Bé. Un parell de preguntes.
Un parell de preguntes, en plan...
Bueno, els que maquillem són persones que han estat fent cua i a les 12 del migdia se li donen les entrades per poder maquillar. Normalment entre 400 i 500 persones. I venen coses loquíssimes. Per exemple, molt boges, com equips de badminton, han vingut infermeres, militars, de tot. O sigui, hem tingut coses molt, molt divertides.
O sigui, és una mica el Carnaval de Sitges, segona part?
Més o menys, però amb gent morta.
Està bé. I els que maquilleu, veniu del món del cinema o...?
Alguns. O sigui, molts ho fan maquillatge per hobby, altres el que fan és treballen per cinema, altres fan pintura, són artistes, i el que fem és juntem totes les nostres habilitats per fer, bueno, la sessió de maquillatge de la Zombie Walk el més amena possible.
Algun truc o allò perquè la sang sembli sang?
És xarop d'arce, amb mescla de sèmola de blat, si no recordo malament, per donar-li textura. També hi ha gent que treballa en parafina, gent que només treballa en colorants alimentaris, és una mica el que vulguis. Hi ha sang que es fa professional, però és molt més cara, i quan vols llitres i llitres de sang, doncs llavors...
És molt... Com et dius?
Jo, Òscar Hidalgo.
Moltíssimes gràcies, Òscar.
No, un plaer.
Tu no has desfilat mai aquí de zombi?
Jo no, jo no m'he atrevit mai en absolut, però a mi em van maquillar de boxejador noquejat, amb sang caient per tot arreu, a la cloenda de l'últim any que vaig ser director del festival, perquè com que jo me retirava per culpa de les baralles polítiques que hi havia entre l'Ajuntament i la Generalitat, i jo estava al mig i havia rebut tots els cops, l'Àlex Rigola, director teatral, que és qui va muntar la cloenda, va decidir vestir-me de boxejador cau.
Per què vas decidir deixar-ho?
Perquè estava fart, després de 5 anys, de no poder fer les coses com jo creia que s'havien de fer i perquè quan els polítics de l'Ajuntament i de la Generalitat eren de partits diferents, bàsicament convergències i socialistes, es barallaven contínuament i no es veia... I quan estaven del mateix partit als dos llocs, era pitjor encara, perquè llavors un es tapava l'altre i no es feia res en absolut.
Malgrat tot, ha de ser una feina bonica, no?
És una feina bonica, esgotadora, ara molt més reconeguda. Veus la gent feliç, això n'hi ha prou, i no tinc més que bons records. Bé, tinc molts mals records, però només penso en els bons records del festival.
Molt bé, doncs jo no, ja no t'enredo més. Només et diré que he passat un dia fantàstic, fantàstic a Sitges.
Aquesta és la secció que fem junts cada setmana.
Exacte, però avui he vingut aquí in situ. Això, que he passat un dia fantàstic a Sitges amb tu.
Gràcies per acompanyar-nos.
Doncs aquest 10 d'octubre li queden poc més de 5 minuts. Ha arribat el moment de saber qui ens està escoltant, a qui li han demanat avui que ens escolti, el nostre oient misteriós que ens podria parlar des de l'Eric Vinaixa, a Diango, a Loquillo, a Lluís Llach, a Maria del Mar Bonet, a Raimon, tanta gent. Joan Carles Doval, des de Begur, bona nit.
Hola, bona nit, què tal?
Doncs molt bé, de seguida et faig una altra pregunta, però la primera ja saps quina és. Què has après avui aquí escoltant el Catalunya Nit?
Escoltant el Catalunya Nit cada dia aprenc moltes coses, però avui la que més he après és tot això del reflex de les aurores boreals que es poden veure amb els observatoris des de Catalunya. Ara hi ha hagut altres notícies que m'han interessat molt, com lo de la llei de l'ELA que s'ha aprovat unànimament, o el Premi Nobel de Literatura, l'escriptora sud-coreana que havia vist no fa pas massa en el programa d'en Grasset. És a dir, que el programa està ple de notícies, de bones notícies hi ha hagut avui, altres no tant, i el que realment he après és això de les aurores boreals i d'aquest reflex que es poden veure des de Catalunya.
Molt bé.
Molt interessant.
Doncs ens encanta que ens escoltis sovint i a més avui que haguem sigut també útils per tu. Escolta, molt breument, perquè se'ns acabarà el temps, però Pick Up, la vostra discogràfica, fa 40 anys. Si haguessis de dir allò un moment d'aquests 40 anys, que això és una pregunta complicadíssima, quin escolliries?
Home, un sol moment és molt complicat, però ho puc situar cap als finals dels anys 80, els primers anys 90, que potser va ser un moment molt àlgid en què Sant Traït, Sau, estava a dalt de tot, que traiem el Pont de Mar Blava d'en Lluís Llach, que va ser un èxit impressionant, que també entraven a la companyia en Raimon i la Maria del Mar Bonet. Sí, va ser un moment molt àlgid als finals dels 80 i els primers 90.
Molt bé.
Però, vaja, durant 40 anys ha sigut unes muntanyes russes. Hi ha hagut anys molt àlgids i molt interessants, i d'altres, doncs, que, com és normal, també hem patit.
Clar, doncs és evident que amb una trajectòria de 40 anys hi ha moments més bons, moments no tan bons, però que també s'han de celebrar i que hi haurà una gran festa a la Paloma el 24 d'octubre amb diverses actuacions que explicarem quan s'acosti el dia. Avui t'agraïm moltíssim que hagis estat escoltant-nos atentament i pel que ens dius que ho facis també en altres ocasions. Joan Carles Doval, moltíssimes gràcies i molt bona nit.
Gràcies a vosaltres. És un plaer escoltar-vos.
Com sempre, ens situem al final del dia amb música. Aquesta vegada és Fantogram. Encara no s'ha publicat el seu nou àlbum, però ja podem avançar alguna cançó i ens ha agradat aquesta per tancar aquesta setmana cada nit. Es diu Hola Mystery. I I al nostre cap també és un misteri saber què us explicarem demà. El que sí que sabem segur és que estarem aquí a les 10 i que ens esforçarem molt perquè s'entengui el que ha passat durant la jornada o el que estigui passant en aquell moment. I ja sabeu que no ens agrada mai tenir l'última paraula, tampoc avui, que la cedim a un músic feliç.
Hola, soc Xavi Sarrià, músic, i avui és un gran dia perquè comencem la nostra gira internacional al Japó. El dissabte toquem al festival Asagiri Jam al Mont Fuji i dimecres 16 toquem al festival Radical Music Network a la Sala Mars a Tòquio. Després anirem a Berlín, Venècia i Zagreb. Un gran dia per seguir combatent els prejudicis dels qui encara avui volen acorralar la nostra cultura al reducte folclòric i per recordar-los que la música en la nostra llengua està ben viva i que és tan universal com qualsevol altra.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.